Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
3 minuts que passen de 11:45, seguim avançant en aquest matí de dilluns 24 de gener. Cada cop, la veritat és que són més freqüents les notícies relacionades amb atacs informàtics a les administracions públiques i les grans empreses. Podríem dir que és una tendència que no sembla tenir aturador de cap mena i que, sens dubte, seguirà en augment aquest nou any que comença. I, clar, Internet, com qualsevol altre servei, la veritat és que tampoc ha estat lliure d'atacs. Per tant, ara toca aprendre a defensar-nos-en. I, de fet, Olga Vallejo, com estàs? Bon dia de nou.
Particulars,
A veure, Doncs saps què passa? Que l'avenç del crim digital és, per tant, clar, podríem dir, Olga, una realitat, i des del món jurídic es fan esforços constants, no?, per tal de materialitzar una resposta eficaç davant d'aquest complex problema. Són moltes les preguntes que ens fem.
Sí, per exemple, quines conseqüències penals se'n deriven? Com podem estar protegits des d'una òptica legal? Quines mesures, per exemple, hem de dur a terme? O com podem evitar-los, si és que poden evitar-los?
Doncs per contestar aquestes preguntes, ja ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Estel, Sergi Comas. Ell és advocat penalista de Digestum Legal. Què tal, Sergi? Bon dia, com estàs?
Bon dia, Mercè. Bon dia, Olga.
Hola.
I bon any, Sergi, que encara que feia temps que no ens vèiem,
I bon any, sí, efectivament. Una mica tard, però...
Mira, parlant d'anys, clar, és que es cula... És curiós això, Olga, que en aquest 2022 hi hauran 28.500 milions de dispositius connectats a internet. I nosaltres, clar, amb l'Olga ens hem preguntat de què ens hem de preocupar quan ens connectem a internet, no? Quins són els principals perills, Sergi? Ja per començar.
Sí, aquesta és una pregunta complicada, sens dubte. En realitat ens hem de preocupar de tot quan estem a internet, de la informació i de les dades personals que compartim, dels llocs als que accedim o de les contrasenyes que tenim. Per tant, hem de comprendre que el ciberespai, internet, s'ha esdevingut un lloc on es realitzen tota mena d'interaccions, interaccions humanes, i com succeeix amb tota interacció, aquestes poden ser dins el marc legal o fora de la legalitat. Per tant, hem d'entendre que internet no és sinó un reflex del món real. I, per tant, les conductes delictives són un reflex de les conductes delictives tradicionals. Quin perill estem vivint ara? Doncs el perill de la ciberdelinqüència amb la forma del ransomware, que és una modalitat de ciberatacs que està demostrant ser altament perjudicial.
En parlarem aquí al Tirant pel Dret, però abans...
Hace 3 meses ustedes perdieron el disco duro que contenía la identidad de todos los agentes infiltrados en organizaciones terroristas del planeta.
Tomé una decisión.
¡Parece que se acaba la carretera!
¡Dispara de una vez!
Sergi, se'ns escapa el riure, però escolta, és que realment, ara estàvem escoltant doncs, el tràiler de Skyfall, James Bond, no?, de Neil Craig, en aquest episodi, rastreja la font d'un atac cibernètic i s'enfronta a un hacker que és un geni, no?, majúscules. Sí. La realitat supera la ficció? És a dir, a qui pot afectar la ciberdelinqüència?
La ciberdelinqüència, particularment en la forma dels ciberatacs, tristament pot afectar tothom. D'acord? No és quelcom que succeeixi només a Rússia, als Estats Units, a altres països...
A les pel·lícules,
o a les pel·lícules com aquesta de James Bond, sinó que és un esdeveniment que cada cop succeeix més doncs, a Catalunya, Espanya i Europa. I, de fet, doncs, tenim molts exemples en els últims mesos, concretament doncs, un destacat atac a la Universitat Autònoma, que suposo doncs, que els oients ja coneixen per la repercussió mediàtica que ha tingut, però només ha patit atacs l'Autònoma. També ha patit atacs doncs, l'Hospital de Sant Joan d'Espí o l'Ajuntament d'Arenys de Mar. I és que, de fet, fixeu-vos que si tenim xifres solament espanyoles, tenim doncs, que si el 2016 aquests delictes relacionats amb ciberatacs suposaven el 4,6%, el 2020 suposaven el 16,3%. Per tant, doncs, aquesta dada, que és extrapolable a altres països, ens demostra doncs, que n'hi ha cada cop un increment major d'aquest tipus de delinqüència.
I les víctimes d'aquest tipus de delinqüència solen ser grans empreses, grans corporacions, algú que acabi pagant una... No sé si s'acaba pagant una recompensa o com s'acaba fent, si el que fan...
Sí.
És quedar-te amb les teves dades i has de pagar per recuperar-les...
Hem de comprendre que la modalitat d'atac aquesta, que és el ransomware, de la que ha succeït últimament, és un tipus d'atac que consisteix doncs, en bloquejar les dades d'una empresa i llavors, doncs, si es volen recuperar aquestes dades, s'ha de pagar un rescat. D'acord? Què passa? Això té una doble vessant. També pot ser doncs, que n'hi hagi l'amenaça de fer públiques aquestes dades, que poden ser dades sensibles o confidencials. Per tant, això a qui sol afectar aquesta mena d'atacs? Doncs sol afectar a les empreses o a les institucions públiques. També pot ser que afecti els particulars, sí, però sobretot ara mateix estem veient doncs, que s'està ja tirant cap amunt. Cada cop s'està anant cap a ens més importants.
Clar, si m'afecten a mi, només tindran els meus passwords, no tinc un gran capital. Clar, en canvi, si afecten una universitat, tenen tants passwords i tantíssimes dades personals de milers i milers de persones.
I de fet, te'n recordes, Olga, que a finals de l'any passat també el sistema de Barcelona Serveis Municipals que gestiona els serveis públics com el Bicing o les zones d'aparcament de la ciutat va patir un ciberatac durant unes hores que va deixar totalment d'estar... O sigui, van estar operatius, no? Una notícia que, per cert, el mes d'octubre us avançava a Ràdio Cel i com bé doncs, el Sergi comentava, no? L'atac dos dies després, una cosa així, una setmana després, a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tant, aquests ciberatacs que ens estaves explicant responen, no?, a aquesta manera, aquest modus operandi, aquest ransomware, no?
Sí, efectivament, són atacs d'aquesta classe, tot i que, òbviament, hi ha altres menes de ciberatacs, però aquests particularment sembla que estan agafant molta volada. Sembla que està sent la tendència en els últims mesos i que cada cop està afectant més empreses de gran tamany i més institucions públiques importants, podent fins i tot en algun moment afectar realment institucions que siguin essencials o que doncs, sigui greu la seva afectació pels individus, no?
Quins són els ciberdelictes més freqüents? Tu ens parlaves del ransomware?
Sí, a veure, hem d'entendre que en la legislació espanyola pròpiament no existeix el concepte ciberdelicte.
O sigui, no està tipificat, això?
Encara. No exactament que no estigui tipificat, sinó que més aviat hem de comprendre doncs, que sí que n'hi ha delictes i que apliquem aquests delictes conforme al bé jurídic lesionat. Així, doncs, podem aplicar doncs, un delicte d'estafa, un delicte d'extorsió, però no existeix en el Codi Penal ciberataque i una definició. D'acord? De fet, doncs, no ho trobem en molts països encara una regulació concreta per la qüestió de la ciberdelinqüència. Sí que trobem que n'hi ha, doncs, per exemple, doncs, en determinades matèries, com és l'aeronàutica, ja n'hi ha dret penal especial. Potser seria necessari doncs, que existís aquesta mena de dret penal especial, aquesta concreció respecte doncs, als delictes informàtics.
Perquè quan ataquen una institució, per exemple, com una universitat, crec que la UOC també li va passar fa unes setmanes, on s'empara aquesta universitat? Què se suposa que ha de fer, que ha de pagar el rescat, que ha de contractar una altra empresa per combatre... No sé.
És sens dubte complicat. Sí que els experts el que indiquen doncs, és que el que s'ha de fer és no pagar, intentar doncs, prendre les mesures pertinents de denúncia i contactar amb experts que intentin mitigar l'efecte. Tot i així, doncs, clar, la problemàtica és, sobretot, trobar-se en el moment i reaccionar de forma inadequada. Perquè pagant el rescat pot haver-hi, després del primer rescat, un altre segon o un tercer. Entrem en un terreny molt perillós.
En bucle, no?
Exacte.
Més molt de pel·lícula.
Efectivament. A més, com pot succeir, com deia, pot haver-hi aquesta doble vessant consistent en que a les dades les facin públiques. Davant l'amenaça de fer públiques les dades, doncs et fan un altre xantatge. Per tant, doncs, les decisions s'han de prendre amb molta cura.
Doncs seguim aquí avançant a Tirant pel Dret del matí a Ràdio Estel, amb música també de pel·lícula. Seguim una mica James Bond, Sergi Comas, advocat penalista de Gestum Legal, que una mica ens està explicant al Sergi que no tot passa a les pel·lícules, sinó a la vida real també. I, de fet, avui també volíem comentar una de les xifres més sorprenents que ens va oferir doncs, el fatídic 2020, va ser la relacionada amb el descens de la criminalitat arreu de l'Estat. De fet, tu comentaves abans, Sergi? Però grans ciutats com ara Barcelona o Madrid va disminuir fins a un 40%, un percentatge difícil, no?, d'imaginar abans de la pandèmia, però això sí, va pujar un altre tipus de crim.
Correcte. Aquest fenomen no és pas fruit d'una excepcionalitat. Cal tenir en compte que a nivell internacional la Covid va disminuir de forma indirecta els crims que podem dir clàssics, tradicionals. D'acord? Això té una explicació molt senzilla que podem dividir de la següent forma. En primer lloc, estem més exposats actualment, no? El món aquest postpandèmic o pandèmic, diguem-ne, doncs ha amplificat la societat digital i ha provocat doncs, que actualment cada cop estem més connectats. Tanmateix, doncs, hem de veure doncs, que les empreses, tant públiques com privades, tenen certs dèficits de connexió amb el teletreball, doncs s'ha incrementat aquests dèficits, aquest perill. En segon lloc, tenim que tenir present doncs, que, com dèiem, la criminalitat clàssica ha disminuït. Ara bé, la criminalitat, doncs, ens trobem que no ha desaparegut, sinó que ha mutat cap a quelcom nou. I, en tercer lloc, això va en relació amb l'anterior, la criminalitat informàtica s'ha organitzat. Potser abans era una cosa quelcom més residual, no? I actualment, doncs, es funciona de forma industrialitzada, fins i tot. Hem de tenir presents, per exemple, l'Europol i la Interpol van donar un cop contra una entitat que es deia Revil. Aquesta entitat estava acusada de 7.000 atacs i les xifres que es movien eren de 200 milions de dòlars. Clar, són xifres molt escandaloses que demostren doncs, que no n'hi ha darrere una sola persona, sinó que n'hi ha realment grups
organitzats clar, i cada vegada més
per acometre doncs, aquesta mena de cibercrims.
Perquè, a més, al final acaben tenint molt més impacte afectant a molts més milers de persones.
Sí, jo destacaria un cas que és paradigmàtic, que és el cas als Estats Units d'una empresa d'oleoductes que connectava Texas amb Nova York. I llavors, doncs, aquesta empresa, a mitjans de l'any passat, es va veure afectada per un atac d'aquesta mena, un atac de ransomware. I llavors, què va succeir? Va succeir, doncs, que, clar, doncs, el transport de combustible en molta part dels Estats Units va quedar afectat, provocant una crisi de grans dimensions a l'administració Biden i va necessitar, doncs, de prendre mesures urgents. Clar, això hem de tenir en compte que aquesta xarxa d'oleoductes era de 8.000 quilòmetres. Vull dir, imaginem una afectació d'aquesta mena, doncs, en qualsevol país d'Occident, imaginem, doncs, que de sobte doncs, no funciona l'electricitat, no funciona el combustible o no funciona internet. Clar, ens trobem, doncs, que pot provocar una greu crisi a nivell social. Per tant, doncs, i és per això que els Estats Units ja s'estan ficant molt durs amb la ciberdelinqüència i estan tractant-la ja com a terrorisme.
I crida l'atenció també, Sergi i Olga, el tema que ens estàs explicant tu ara, no? Que com ha mutat, no?, aquest tipus de crim. Hem passat del crim clàssic, ara aquest crim digital durant aquests anys, per tant, ha canviat, ha evolucionat i, de fet, doncs creant autèntiques organitzacions criminals que, a mi m'ha cridat l'atenció, Sergi, que pot provocar un impacte econòmic que podria ser superior al narcotràfic, no? Uh-huh. O sigui, estem parlant de xarxes criminals que podrien treure molts calés
Són
de
molt
tot
perillós,
això.
Sí. Hem de tenir present també que aquesta mena d'atacs no són una novetat, en realitat. Vull dir, ja existien. Molt sovint contra particulars, contra petites empreses, contra, doncs, a petita escala. D'acord? El risc és, doncs, que cada cop és major aquesta afectació i que pot provocar, doncs, una, com deia, indisponibilitat de serveis, una fuga de dades o, fins i tot, perjudicar la imatge d'una institució pública o d'una gran empresa. Tinguem present, no tots els ciberatacs són atacs de ransomware. Per exemple, hem tingut també el 2021 atacs a Facebook, atacs a Microsoft. A què anaven destinats aquests ciberatacs? Doncs normalment no ens ha furtat dades directament, que després són utilitzades en propòsits delictius. I també doncs, hi ha altres mètodes de ciberdelinqüència que està bé que repassem, com són doncs, el phishing o l'smashing. El phishing doncs, és fer-se passar per un banc i llavors doncs, aconseguir les travessades bancàries.
Allò típic que reps un SMS...
Aquest seria l'smashing, que és reps un SMS que et diu urgente, tiene usted que hacer tal gestión.
I llavors el phishing, l'exemple...
Llavors el phishing és que reps un mail, i llavors reps un mail del banc, i llavors tu dius, ui, un mail del banc, vaig a clicar a l'enllaç.
I ja només clica en l'enllaç...
No
ja,
sempre.
Ja
a vegades, doncs, quan
si
entres a l'enllaç...
Bons, si són
exacte.
Bons, si són principiants...
Si són principiants,
tens sort.
Et fan entrar, doncs, entra aquí les teves dades.
Pam.
I llavors, a l'entrar les teves dades, ja t'has ficat al parany. Clar, pot ser, doncs, també que ens trobem, doncs, que a vegades ens digui... Tienes un pedido de Amazon. I tu, no tengo ningún pedido.
No tengo pedido.
Val? I llavors, doncs, clica, a saber què passa. I llavors, de sobte, doncs, veus doncs, que les teves dades o el teu mòbil es veu afectat. Clar, s'ha d'anar molt de compte amb aquests missatges.
Què hem de fer davant d'aquests casos, si creiem, doncs...
Jo recomano sentit comú. Vull dir, si tu no has encarregat res, compte. No? Si veus doncs, que la direcció del que te l'envia no té gaire lògica, compte. Si veus que de sobte doncs, et sona estrany que t'enviïn un missatge del Santander quan tu ets a la caixa,
pam,
caram, doncs potser trucar al Santander què ha passat, no? O advertir, en última instància, la policia.
Però és curiós que jo pràcticament cada 15 dies rebo un SMS que em diu t'acaben de robar la targeta, si vols que no... Ah? Clic aquí, sí. I si no hi penses, d'entrada penses, m'han robat la targeta. Sí,
clar, i cliques.
Cliquem. Mm-hmm.
Doncs s'ha d'anar molt de compte i crec que és recomanable pels nostres oients que vigilin, sobretot doncs, amb els missatges que reben, perquè cada cop és una tendència més a l'alça, aquest intent de... És ciberdelinqüència de baixa estofa, diguem-ne. No? Aquesta doncs, ja no té l'elaboració que potser té amb altres nivells.
Altres nivells,
no? És una delinqüència a baix nivell, però que pot ser molt perjudicial.
Sergi, falten res, uns minuts per acabar avui el Tirant pel Dret. Estem parlant amb l'advocat penalista de Digestum Legal, Sergi Comas, de la ciberdelinqüència, cada vegada doncs, més present a les nostres vides, i per això obrim doncs, notes de veu, si teniu algun problema, si us ha passat doncs, algun dels atacs que comentava el Sergi, ens podeu enviar una nota de veu al 663-99-30-62, 663-99-30-62, ens ho expliqueu, i el Sergi doncs, us donarà la seva opinió. També ens podeu fer arribar un correu al mati@radiostel.cat. Per tant, Sergi, què és el que busquen realment els perpetradors no, d'aquests atacs? Què hi ha al darrere?
Sí. El principal interès dels ciberdelinqüents, sens dubte, és un interès econòmic. Ara bé, aquí hi ha una qüestió que a mi m'interessa molt, perquè em sembla molt interessant, perquè, mireu, fa uns segles existien els anomenats pirates, no? Tothom coneix la idea, tothom té la idea de pirata al cap, no? Un individu terrible que va saltant navegants. Tinguem present que també existien els corsaris. Els corsaris eren doncs, els que tenien una patente de corso. La patente de corso doncs, era un permís de l'Estat per delinquir. Què vull dir amb això? Vull dir doncs, que probablement avui en dia també existeixen pirates que no van només pel lucre, sinó que van dirigits per estats. I llavors doncs, són pirates amb patente de corso. És a dir, van dirigits doncs, per estats per atacar a rivals o enemics. Per tant, és diguem-ne, una nova era de pirateria, una pirateria digital. Diguem-ne. I llavors per això doncs, hem de diferenciar que no sempre els atacs seran econòmics, sinó que pot haver-hi també atacs de caràcter polític.
Clar, bueno, de fet, us en recordeu el cas Pegasus, que de fet l'actual conseller d'Empresa, Roger Torrent, va escriure un llibre sobre els fets que li van passar i, per tant, era un... Si no m'equivoco, Olga, potser tu també te'n recordaràs millor, o Sergi, el tema de que només ho podia contractar un govern, no? Com anava això?
Era que un govern contractava aquesta empresa, que em sembla que era d'origen israelí, llavors doncs, aconseguia entrar a doncs, els mòbils o als dispositius d'enemics polítics. Per tant, doncs, aquí, òbviament, doncs, entren totes les conspiracions que podeu imaginar i probablement doncs, succeeix també a molts altres països del món i a molts altres nivells. Per tant, doncs, aquesta ciberdelinqüència doncs, és una amenaça que pot estar des de moltes vessants.
I se sap quin és el perfil de les persones que hi ha darrere dels ciberatacs?
Aquest jo crec que és un dels problemes més greus, no?, davant la ciberdelinqüència. Per què? Doncs perquè la ciberdelinqüència es basa en els mateixos principis que Internet. Universalitat, anonimat. Clar, és complicat determinar quin hi ha darrere dels ciberatacs. I és que, clar, això va en perjudici de les autoritats i de l'acció de la justícia. Ens trobem doncs, que la justícia normalment està delimitada als estats. I llavors, doncs, clar, els estats tenen que dur a terme una col·laboració transnacional per tal doncs, de detindre els ciberdelinqüents, cosa que no sempre és senzilla. Hem de treure'ns d'en cap la idea del hacker amb una ment prodigiosa que bloqueja sí. I sol tot l'estat. Això no és així.
Com el jo robot no existeix.
Potser sí que existeix algun particular que, mira, ho fa molt bé, però el més evident és que n'hi haurà organitzacions criminals organitzades arreu del planeta i llavors doncs, els estats, per això els Estats Units doncs, ja ho tracten doncs, de terrorisme no? internacional i duen a terme accions coordinades amb altres estats per tal d'aturar aquests ciberdelinqüents, cosa que no sempre és senzilla.
Sergi, si et sembles, ara anem al moll de l'os, minuts finals de l'espai. De fet, ens ho has avançat una mica, eh? Ens has fet un petit spoiler, perquè clar, nosaltres pensem, d'acord, però llavors la llei qui diu a tot plegat, no? Sota quin ordenament jurídic ens hem d'emparar si ens passa, doncs, una, si tenim la mala sort de ser víctima d'un ciberatac. Debat d'aquest preocupant escenari, com hauria de respondre al món del dret i quines eines, no?, podem utilitzar per combatre el cibercrim.
Sí, com jo ja deia, la regulació va certament endarrerida en alguns sentits. Òbviament, el dret sempre va endarrerit respecte a la societat, però
l'òptim... És una reflexió general.
L'òptim és que vagi, doncs, a la mateixa
al
línia.
Al mateix temps, clar.
Exacte. Llavors, doncs, clar, els ciberatacs, com deia, no tenim el concepte ciberatac pròpiament regulat, però sí que tenim delictes que ja existeixen. Aquests delictes, com deia, doncs, pot ser un delicte d'extorsió o pot ser un delicte d'estafa. Aquests delictes sí que potser podríem concretar el delicte de danys informàtics, que és una precisió concreta que sí que es podria utilitzar en alguns d'aquests casos, però hem de tenir presents que a més són delictes que potser les seves penes no són tampoc excessivament altes. En alguns casos sí que poden ser-ho, segons les agreujants que tinguem, però tot sovint les penes no són tan altes com altres delictes que també poden ser greus.
Jo volia saber si se sap si hi ha una previsió de reforma del Codi Penal, per exemple, en relació al cibercrim.
A priori, no n'hi ha una previsió de reforma en aquest aspecte. Sí que s'ha de dir que el Codi Penal, doncs, sempre n'hi ha, doncs, amb projectes i, diguem-ne, idees de fons de cara a reformes. Per exemple, actualment, el delicte de sedició es va parlar durant molt de temps que es reformaria, al final no es reforma. Potser en algun moment, doncs, que se reformi, reformaran multitud de qüestions que estan pendents, entre elles la de la ciberdelinqüència. Tot i així, actualment no sembla que estigui, doncs, por la labor al legislatiu, i llavors, doncs, clar, de moment el que hem de fer, doncs, serà intentar combatre-ho a través dels delictes que ja tenim i adaptar-los als temps moderns.
Però, per tant, això es pot fer, és el que anava a preguntar, eh?
Sí.
O sigui, podem demanar prestats, diguéssim, al Codi Penal. Mira, agafo el de l'extorsió i s'aplica en aquest cas concret de ciberatac.
Efectivament, exactament, no quedarà impune. No és que no hi hagi eines n'hi han. Però l'òptim seria que n'hi haguessin eines molt concretes i previstes per a aquesta mena d'assumptes, ja que permetia una resposta més eficaç.
Sabem que el nostre codi penal espanyol no hi són, però a nivell europeu hi ha algun tipus de regulació?
Sí que Europa intenta anar una mica més en la línia de l'actualitat, no? I sí que Europa, doncs, té un pla estratègic, així ho diuen ells, no? Un pla estratègic per lluitar contra la ciberdelinqüència. Ara bé, aquest pla estratègic, Europa té els límits que té, i Europa el que sí que fa és una gran inversió. La Comissió i el Consell, doncs, duen a terme multitud d'accions per promoure la ciberprotecció, però tot i així, de moment, encara a nivell europeu, la qüestió està complicada, perquè n'hi ha una gran burocràcia que, doncs, fa que tot vagi una mica lent. Així que jo crec que al final l'Europa, a través, doncs, de la seva capacitat legislativa, proposarà als estats que regulin de forma intensa respecte a la ciberdelinqüència.
Mira, un e-mail d'almatí@radiostel.cat és Guillem de Rubi, que comenta: l'altre dia em van robar el caixer, però ho van fer copiant-me el codi secret de la targeta. Al cap d'uns dies vaig veure que m'havien tret diners del compte. Això seria considerat un ciberatac? I què haig de fer?
Primer de tot, denunciar. Llavors, després, doncs, si és precís, doncs, acudir a un advocat, com deixes tu, els experts de gestió legal, doncs, l'assessorarem i mirarem, doncs, d'atendre la seva consulta. S'ha de dir, clar, podria ser un ciberatac. Aquí potser seria més complicat si li van robar, per exemple, veient-li, doncs, el codi. Mira, algú n'hi veu algú darrere i va veure el codi. Clar, on està el ciberatac? El ciberatac requereix l'ús d'elements informàtics, no? L'altra cosa, doncs, és que li haguessin entrat al mòbil d'alguna manera i li haguessin pres aquesta informació per tal d'entrar al seu número de compte.
O, per exemple, Sergi, el que també s'ha vist, o jo n'he sentit a parlar, que posen com un aparell, diguéssim, quan tu poses la targeta, no?, i se la queden, o fan com una còpia, no sé ben bé, eh? Però llavors, en aquest cas, sí que seria considerat un ciberatac?
Podríem valorar si entra dins els límits d'aquest ciberatac, però clar, com que ja he dit que el ciberatac no té un concepte jurídicament parlant, parlem de forma tècnica
solament. Per tant, seria un robatori?
Clar, per tant, doncs aquí ens trobaríem, doncs, davant un robatori de dades, però tindríem que anar amb molta cura respecte de com ho classifiquem i quins mitjans s'han utilitzat. D'acord? Per tant, doncs seria necessari doncs, dur a terme les gestions per tal de que s'analitzi amb un peritatge, per exemple, doncs, el tipus de delicte.
I en general, què hauríem de fer? Els particulars, si creiem que hem estat víctimes d'un ciberatac, si és a través d'un mail, d'un SMS, sí. Que han entrat al nostre mòbil...
Jo aquí el que recomano, com ja deia, era un sentit comú, de cara a l'actuació que es dugui a terme. Sí que, parlant d'empreses, concretament ja es deia que la ciberseguretat molts cops és per no tenir un programari simplement de ciberseguretat, no tenir doncs, uns mitjans mínims. A vegades una petita inversió pot protegir-te d'un greu problema després. Mm. El mateix passa amb els particulars. A vegades potser millor invertir en una certa seguretat o fer un cert aprenentatge per tal de, en un futur, doncs, estar ben protegits. S'ha de dir que jo recomano les paraules del director d'estratègia de ciberseguretat de Catalunya, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que deia quelcom així com: la pregunta no és si ens atacaran, sinó quan ens atacaran. Així que crec que és un concepte que hem de tenir ben present.
Per tant, hem d'estar alerta.
Hem d'estar alerta, efectivament.
Seria el
aquesta seria la conclusió.
Sergi Comas, advocat penalista de Digestum Legal, moltíssimes gràcies per haver estat avui el nostre James Bond aquí.
Moltes gràcies a
vosaltres. Particular al matí a Ràdio Estel. I, d'alguna manera, Olga, el missatge que ens queda és sentit comú, sobretot si rebem aquest típic missatge, i també, per cert, per WhatsApp, no, Sergi? Últimament,
sí,
també...
Sí, actualment els mètodes són molt diversos, així que hem d'estar atents en totes les plataformes que utilitzem.
Aquesta mutació, hem d'estar ben alerta i si ens passa qualsevol cosa, doncs sentit comú primer de tot i després denunciar també sempre, com ens que comentava el Sergi. Vinga, va, que nosaltres un minut i ens situem ja al punt de les 12, arribem al migdia del matí a Ràdio Estel, l'escoltarem la pregària de l'Àngelus, després el butlletí informatiu i jo, Olga, ja t'ho he preguntat, tu ja has tret tot el pessebre...
M'he avançat, ho sé.
Sí?
És que mai esperem fins a la Candelera perquè és ja com tancar tapa.
Ja, no?
Sí,
començar el nou... Tu ja has tret el pessebre?
No, encara tenim l'arbre d'anar de la casa.
Ah, perfecte, ho has fet molt bé.
Exacte.
Però...
Perquè, saps per què?
No per la Candelera, sinó per Manda.
Doncs ja comença a ser hora. Mira, teniu de límit fins al dia 2.
D'acord, prenc nota.
Doncs quedeu-vos si voleu saber més coses sobre la festa de la Candelera. El passava per aquí, l'Amadeu Carbó ens donarà més detalls. Això serà després, com dèiem, de posar-nos al dia amb les notícies. Fins ara, que vagi bé, t'espero.